Germán Martínez, coordinador de formacions de Tarpuna Cooperativa. Molt bon dia.
Bon dia.
Tarpuna Cooperativa, recordem que ofereix cursos a la nostra ciutat, a la Casa de Cultura. El vam tenir fa... ja fa un temps. Em sembla que, mira, abans estava recuperant, Germán, el dia 15 del mes passat.
De novembre.
Parlant sobre substrats aquell dia.
Correcte.
Fem una mica de memòria, potser
sí,
millor, per l'audiència del que és Cooperativa Tarpuna.
Bé, Tarpuna, com diu el seu nom, és una cooperativa i el seu cognom és d'Iniciatives Sostenibles. Tots els projectes que tenim són sostenibles i sobretot socials. Vam començar amb l'hort urbà, que és de fet el primer fill que va sorgir i que va una mica dilucidar el nom de Tarpuna, però ara tenim altres projectes, entre ells l'hort social, l'infinit loop, projectes d'estalvi energètic, tots sempre relacionats amb la sostenibilitat i sobretot des d'un caire sempre social.
Exacte, recordem que tenien diferents vies, entre elles també la formació, que és la que s'apropa a Casa de Cultura. En quins dies?
Normalment sempre són els dissabtes.
Dissabtes, cursos variats. Podríem parlar, per exemple, d'adobs, que és el que farem avui?
Sí, parlem des d'adobs, sanitat vegetal, substrats... Solen ser tres dissabtes seguits i fem primer un curs d'iniciació i després un curs d'aprofundiment, doncs, per poder, qui ha començat amb el curs d'iniciació, continuar i qui s'engresca tingui eines per poder continuar.
Les persones interessades es poden inscriure a través de Casa Cultura, entenc?
Casa de l'Oficina Sostenible.
Parlem dels adobs avui. La primera diferència entre els adobs és que n'hi ha d'orgànics i n'hi ha de químics.
Sí.
I ara expliquem també per què serveixen els adobs.
Bé, els adobs és, parlant en plata, doncs l'aliment de les plantes, no? És molt típic la pregunta de molts amics, jo estic cultivant però no, la planta no em creix bé. Diu, ja la rego, dic, però l'alimentes, li dones aliment? Doncs
aquesta
això
pregunta és típica cultivant el que es cultivi?
Sí, sempre. Siguin plantes ornamentals, plantes... En plantes d'horta ja és, potser aquí s'hi dedico una mica i ja és... No? És una mica més de dir, doncs les plantes d'horta sí que han de menjar i les ornamentals no. És a dir, totes necessiten jalar. És a dir, l'adob és el que els hi aportarem. Doncs,
és imprescindible.
Correcte, sí.
Ho dèiem ara, la diferència és que hi ha adobs orgànics i hi ha adobs químics. També la setmana passada, quan parlàvem de fertilitzants, parlàvem de diferents tipus, ens deies tu quins eren els que funcionaven millor.
Sí.
En aquest cas, és clar que ens hem de decantar per l'orgànic?
Sí. Sí, i per què? És a dir, si volem fer una agricultura ecològica i sostenible, hem de començar, doncs, a primerament utilitzar recursos renovables i recursos que ens puguem fer nosaltres mateixos i que siguin el més natural possible. Els adobs químics de síntesi, és a dir, són fórmules que fabriquen en un laboratori i a partir d'aquí doncs, tenen tots els minerals o quasi tots els minerals que les plantes puguin necessitar, però poden tenir deficiències perquè no, els elements més petits que necessiten les plantes potser no els tenen. Adobs orgànics, doncs, restes vegetals o restes animals que han passat un procés de transformació cap a mineral i tenen tots els adobs, i sempre el seu origen és natural.
Els químics, de quin sorgeix també els macronutrients? Hi ha relació?
Tots tenen macronutrients i micronutrients. És a dir, macronutrients, com diu el seu nom, macro, són el que la planta necessita més quantitat. I després hi ha els micronutrients, que no vol dir que siguin menys importants, són igual d'importants, el que passa que les plantes necessiten en menys quantitat. El problema dels químics és que moltes vegades els hi falten els micronutrients.
Tenen canvi, només els macro.
Correcte, sí. En canvi, els macro estan sempre tots.
Es pot fer una mescla, també, de tots dos.
Jo no...
Si és molt recomanable,
no,
per la cara que poses.
No és recomanable. És a dir, i més si volem cultivar orgànicament, ecològicament i sosteniblement, i ens volem menjar coses naturals, recomano, bàsicament, els adobs orgànics.
Com hem d'aplicar un adob en una planta, ja sigui ornamental o d'horta?
Doncs sempre barrejant-lo amb el substrat. Podem fer servir compost o vermicompost. La diferència bàsicament dels dos adobs és que un s'obté per fermentació o transformació natural en microorganismes del propi sòl, i el vermicompost, com diu el seu nom, vermi significa cuc, que és utilitzar els cucs de terra per fer aquesta transformació de la matèria orgànica en matèria mineral.
Han evolucionat molt els adobs des que van començar-se...
Han evolucionat molt i massa. És a dir, també la diferència amb els químics és que extraiem molts d'aquests minerals de la terra. Per tant, la sostenibilitat aquí és molt important en aquest sentit. Tenim tendència sempre, no?, a treure recursos que no deixem ni renovar. Recursos no renovables, com pot ser doncs, el fòsfor, el potassi. En canvi, en els adobs orgànics és reciclar, reciclar la matèria orgànica que nosaltres generem a la pròpia cuina i a partir d'aquí doncs, fer una transformació en compost o vermicompost, que serà doncs, l'adob que farem servir en el nostre jardí o en el nostre hort.
Quan parlem de biofertilitzants, ho estem fent d'adobs orgànics?
Depèn, perquè ara tots aquests noms es fan servir.
Perquè els biofertilitzants sí que aporten aquests microorganismes que abans comentàvem.
Jo sempre recomano que es miren les etiquetes. És molt important mirar les etiquetes i l'origen d'aquell adob. És a dir, sempre que trobeu una fórmula química, veureu realment que és una fórmula doncs, sintetitzada, és a dir, feta de manera no natural. La resta, ja dic, sempre serà el seu origen a través d'una... d'aprofitament de restes vegetals, de restes animals. Per tant, sempre deixar-se assessorar bé quan es vagi a comprar i sempre llegir les etiquetes. Sí que a vegades fa molta mandra, però és recomanable fer-ho.
Mirar etiquetes i el que has afegit ara, que ho vam comentar també quan parlàvem dels fertilitzants, comunicació amb la persona que ens està venent aquell adob, aquell fertilitzant, el que sigui, i si pot ser, doncs, establir doncs, una relació de confiança.
Sí, sempre. I tenir això és... Si no tens clar el que et venen o no t'aclareixen els dubtes que tinguis, vés a un altre lloc o busca un lloc que realment et donin confiança en aquest aspecte. I intentar comprar les coses en els llocs doncs, que s'han de comprar. No cal que diguem noms ni res, però s'entén perfectament el que vull dir amb això.
Abans hem parlat una mica del tipus d'aplicació dels adobs. Mm-hmm. És una cosa, de fet, senzilla.
Sí.
Bàsicament la dificultat estaria en comprar i comprar bé.
Sí, sí, perquè a part ja tots els adobs porten doncs, la seva dosificació. Per tant, l'etiqueta també és important de llegir-la. Tant si és doncs, una pala, uns grams, un tap, no? És a dir, si fan servir adobs químics, cosa que no recomano, però sempre llegir. Que no tenim tendència, i insisteixo en això, però llegir les etiquetes com faríem o hauríem de fer en els aliments que consumim, també.
Un adob caduca?
Pot caducar, pot perdre propietats, pot perdre part dels nutrients que facin servir la planta, però no, i més si és natural, és a dir, el podem conservar durant temps. Cosa que tampoc farem, perquè més val comprar petites quantitats i fer-lo servir i no grans quantitats.
Però com ara comprar petites quantitats, eh? I és fàcil
sí,
de fer.
Sí, el que és important és sempre saber el volum del recipient, no? Com parlàvem de substrats, de saber quant substrat necessitarem per posar dintre d'un recipient i després la dosi d'adob que necessitem per aquell substrat que hi posem. És a dir, és una fórmula ràpida, eh? Una regla de tres, que llegint l'etiqueta ràpidament, no? I tothom ho podrà fer.
Perquè ens comencem a fer una idea, les properes seccions ja ens encaminarem. Quines serien aquelles plantacions que necessiten més i quines menys adob?
Sí, pensem sempre que les que necessiten més adob seran aquelles de les quals necessitaran créixer més, tinguin un cicle de vida més llarg i sobretot que el que en consumim necessiti doncs, un temps més llarg per fer-se. És a dir, un enciam del qual encollim les fulles necessitarà molts menys nutrients que una tomaquera a la qual encollirem el fruit, perquè el seu procés serà fer fulla, fer flor, fer fruit, per tant necessitarà molts més nutrients que no pas un enciam.
Doncs perfecte, Germán Martínez, coordinador de formacions de Tarragona Cooperativa. No sé si hem d'afegir alguna cosa més dels adobs.
Continuarem.
D'aquests sí. Fertilitzants que s'hagi de saber, o si ja ens encaminem els propers dies a parlar de plantacions. Ara per Nadal, què? Aquestes plantes nadalenques, les nadales...
Les pobres nadales són les maltractades. Són plantes que realment hem fet servir doncs, per decorar, però no és una planta que li toqui pel seu temps i jo sempre recomano que la tinguin en un lloc assolellat, fora de calefacció, és difícil en aquests temps, i després que la mantinguin, que intentin mantenir-la. Si no dintre de casa, fora, que estarà més sana.
Per tant, l'escalfor no va bé per la nadala, però com dius, és inevitable en
ni
aquests temps.
Ni per la nadala, ni per cap tipus de planta d'interior. Sempre el problema que tenim amb les plantes d'interior són les calefaccions, els aires acondicionats a l'estiu, són plantes normalment que necessiten una humitat ambiental molt elevada i no els hi adonem. Per tant, pulveritzar-la una mica amb una mica d'aigua també ho agrairà.
Hi ha alguna altra planta, doncs, que poguéssim tenir ara per Nadal d'interior i que no ho sabem o que no l'acostumem a comprar perquè ens anem directament a la Nadala?
No en recomano cap més.
I d'exterior? Que aguanti el fred.
D'exterior, bé, els avets o qualsevol... El mateix passa, que els posem a dintre i després passa el que passa, no? Que s'assequen, els hem de llançar o els han de portar als llocs de recollida de matèria orgànica. Però totes aquestes plantes dintre de casa no viuen gens bé.
Germán Martínez, coordinador de formacions de Tarragona Cooperativa. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens retrobem d'aquí a 15 dies.
Molt bé, gràcies. A reveure.